Gran desplegament avui de cinema repartit pels països catalans des de Mallorca. Cati Mollà, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I des del Festival de Cinema de Sitges, Josep Maria Bunyol, bon dia.
Hola, bon dia.
Connectats amb l'estudi de Catalunya Ràdio,
sí.
I també si hi ha algun oient que vol connectar-se, ja ho sap, 93-201-7474. Abans de res, tenim última hora.
Sí,
palmarès a Sitges, ja, Bunyol.
Palmarès a Sitges. S'està anunciant en roda de premsa en aquests moments, però ja es pot anunciar que la millor pel·lícula d'aquesta edició és una pel·lícula hongaresa que es titula Júpiter's Moon.
Eh?
Ja, el redoble ja està, eh? Ja l'he dit. La pel·lícula es diu Júpiter's Moon, del director Karel Mundruczó.
Sí?
I la veritat és que nosaltres no l'hem pogut veure, però intuíem que podia tenir premi, perquè és una barreja curiosa de drama sobre els refugiats, sobre el tema que tant ens ha ocupat en aquest programa i a tothom en els darrers anys,
sí.
I una mica de realisme màgic, d'element fantàstic. És la història de refugiats sirians que intenten entrar a Hongria. Sabeu que justament Hongria ha estat un dels punts calents en tota aquesta crisi. I un d'aquests refugiats sirians que intenta entrar té un incident que li fa adquirir una espècie de poders. El converteix en una mena d'àngel. Mm. Per tant, el que fa és això, combinar un tema de tanta actualitat i de tanta crítica social com estem vivint en els darrers anys, amb el gènere fantàstic.
A mi el surrealisme màgic m'encanta, t'haig de dir. M'encanta.
El realisme màgic.
Sí, sí, sí.
S'està molt bé.
Sí, he dit surrealisme, eh? No, volia dir realisme, sí. Sí, sí, perquè és aquella crua realitat, però aquell punt màgic de... Bueno, Bèsties del sur salvaje, per exemple, que és la sintonia d'aquest programa, neix d'aquest realisme màgic, eh? Que és un drama, el que està vivint, però com una nena, en aquest cas, viu el món d'una manera fantàstica i màgica i com en la duresa hi ha bellesa, i això és un missatge fantàstic.
La veritat és que sempre reivindica que el gènere fantàstic, que a vegades es considera com un gènere d'entreteniment pur, també serveix per fer crítica social.
També hi ha missatge, no?
Sí.
Exacte, i per mostrar una radiografia del moment que estem vivint. I, sens dubte, aquest premi a millor pel·lícula, Júpiter's Moon, una pel·lícula que barreja el gènere fantàstic amb la crisi dels refugiats, és un premi més actual impossible.
Mm-hmm. Bé, avui és inevitable que tornem a parlar de Sitges, de cinema fantàstic, però el que volem és començar repassant dues novetats de cinema i de televisió que no han passat per Sitges, però que tenen a veure amb un dels millors autors de ciència-ficció de tots els temps, que és Philip K. Dick. Replicants are like any other machine. They're either a benefit or a hazard. But if they're a benefit, it's not my problem. Torna un clàssic, eh?
Torna un clàssic, i aquí crec que la Cat i jo ens hem posat d'acord, no?
Expliqueu si val la pena anar-la a veure. Jo tinc molts dubtes en aquest sentit.
Blade Runner 2049,
el clàssic, no?, que tothom ha vist i amb escenes memorables, i aquesta, no sé, nois, em fa una mica de mandra, eh?
Fer-se gran, això.
S'ha d'anar al cinema, sí o sí. Vull dir, és una pel·lícula que a nivell narratiu, Josep Maria, crec que estem d'acord, té qualque cosa que se li pot retreure, però a nivell visual és absolutament espectacular. Són gairebé 3 hores de pel·lícula, però t'aixeques hipnotitzat. És com si t'haguessin ficat a un altre món en tots els sentits, visualment.
Sí, sí, absolutament fascinant. Jo us garanteixo que quan arriba al final... a mi m'ha agradat molt. Quan arribes a les 2:45, jo em pensava que encara faltava una mica. Pensava que no s'havia acabat. Vull dir, encara m'hi hagués estat mitja hora més.
Sí, sí, deixen en ganes de més. És cert que a nivell narratiu, tot i així, Mercè, si te va agradar la primera, aquesta la respecta molt i jo crec que la juga molt bé. Vull dir, sap extreure tots aquells temes que tractava la primera pel·lícula, però amb un protagonista que a mi, personalment, em pareix gairebé més interessant que la Jane Decker, que Harrison Ford, a la primera, interpretat, evidentment, per Ryan Gosling.
Home, ens agrada molt a casa aquest, sí.
Home, sí, les compreu bastant.
Però el personatge també està molt bé, no, Josep Maria?
A mi m'ha convençut. El Ryan Gosling és d'aquells actors que de vegades no saps si sempre està fent allò, o la cara trista i la cara alegre, que en té dues, i va canviant, i en aquest cas està més matisat, jo penso. I també vull destacar la direcció, el Denis Villeneuve, que l'any passat va dirigir La Llamada, que és aquella pel·lícula que a nosaltres aquí ens va agradar tant. Jo hi confiava, perquè la seva visió de la ciència-ficció barreja el que dèiem abans de La guanyadora de Sitges, eh? L'entreteniment o aquesta cosa més d'aventures amb moltes reflexions, i la pel·lícula té un punt dens, i he d'avisar també, i estarem d'acord amb això, que no és una pel·lícula trepidant, al contrari, eh? No és una pel·lícula d'acció, té escenes d'acció, però és molt lenta en alguns moments.
Home, Déu, que durava 3 hores.
I va bé.
I hi ha debilitats en la part narrativa, com? No s'aguanta bé la història o...?
Jo crec que s'aguanta el que passa. No ho podem dir gaire, no, Cati?
No, clar, has d'anar una mica alerta. A mi me passa amb Denis Villeneuve, ja me passava amb l'anterior pel·lícula, que de vegades és massa sobreexplicatiu.
Diríem massa anar per aquí?
Crida, o sigui, vols generar tantes expectatives que després quan acaba la pel·lícula tens la sensació que ja havies intuït moltes coses per on anaven. Ara, està ben construïda i jo crec que els fans de la primera no els ha de sabrar i aquells que no hagin vist la primera, que també pot ser existeixi algú que es va negar a veure Blade Runner l'any 82, ara tenen una bona oportunitat perquè és una nova relectura d'aquella pel·lícula que... Està ben explicada, com a seqüela i com a pel·lícula aïllada.
Blade Runner 2049. Anem a la segona recomanació. És una sèrie de Channel 4.
What is that? Your vacation. How's your memory?
Fuzzy, but it's coming back.
Es diu Electric Dreams, Bunyol.
Electric Dreams, sí. De fet, ja sabeu que Blade Runner està basada, lliurement inspirada, en la novel·la del Philip K. Dick, Somien els androides amb ovelles elèctriques, i aquí també parlem de somnis i elèctrics, en aquest cas. La jugada... Molt maques, les ovelles elèctriques. Com pasten per aquí. La idea de la Channel 4 és agafar relats curts de Philip K. Dick i també, adaptant-los lliurement, fer 10 capítols autoconclusius, d'allò que abans es deia que comencen i acaben, que en uns 50 minuts veus una història molt ben explicada, molt ben narrada i que explica algunes d'aquelles inquietuds que tenia el Philip K. Dick en la seva literatura. Des de la discriminació al que és diferent, en el primer capítol, per exemple, una divisió de la societat entre els que llegeixen ments, telèpates i els que són normals... a molts altres elements. De fet, la comparació inevitable d'Electric Dreams, no, Cati, és amb Black Mirror, perquè és la sèrie de referència ara del que és explicar històries amb capítols autoconclusius que ens parlen del futur i de la tecnologia, del futur immediat, i de fet Black Mirror va arrencar el Channel 4 les primeres temporades, és ara que ha passat a Netflix. Per tant, la comparació és inevitable.
I això passa també, o sigui, tot funciona.
A la gent funciona... el missatge de Black Mirror li arriba més fàcilment.
Deia, funciona amb equips, és a dir, cada capítol té un equip, per entendre'ns, de guió,
completament, sí,
de gravació, o sigui... de càmera, d'estil, no? Perquè el look és totalment diferent a vegades, no?
Clar, aquesta és la gràcia també, que és el que passa també amb Black Mirror, que pots veure perfectament aquí sí que sí, els capítols per separar perquè cadascun és gairebé una pel·lícula. De fet, entre els 4 que s'han emès ja, d'aquests 10 que està produint Channel 4, n'hi ha un, per exemple, que el guió és a càrrec de Tony Grisoni, un dels grans de la televisió contemporània, també del cinema, que va passar per Barcelona just aquest abril en el marc del Serializados Fest, i té de protagonista Steve Buscemi. A un altre capítol, per exemple, hi trobem a Timothée Spall i guionistes de la Royal Shakespeare Company, també guionistes de Star Trek, de Life on Mars, o sigui, és com un poti-poti de molta gent que
I actors, què tal?
El què?
Actors.
Actors, per exemple, Steve Buscemi sempre és una marca segura de que el funcionarà, i en aquest capítol que parlam, que és el quart dels emesos fins ara, tot amb una estètica molt Tim Burton, explica la història d'un senyor que crea intel·ligència artificial, crea consciències, però és el més inconscient de tots, no? I és Steve Buscemi qui dona vida en aquest senyor.
Ara tinc ganes de veure Black Mirror.
És un bon complement, eh? Vull dir, veure les dues...
On es pot veure? Netflix, això?
Sí, Netflix, Black Mirror, sí. Bunyol.
Actualment està a Netflix, la quarta temporada està doncs, en procés d'estrena properament. D'Electric Dreams voldria destacar també, parlaves d'actors, Mercè, que un dels productors executius que també apareix com a actor en un dels capítols és el senyor Bryan Cranston, més conegut per molts com el Walter White de Breaking Bad, que sempre és un plaer veure la pantalla fent el que sigui. Per tant, és un altre dels al·licients.
I la Chaplin, no? També hi és? Cati?
Sí, el segon capítol fent un personatge també molt curiós que li encaixa molt bé a Geraldine Chaplin. Per això, són 4 capítols que no vos agrada el primer, però veu amb el segon, igual que passa amb Black Mirror. Jo crec que no està a l'alçada de Black Mirror, però és que també Charlie Brooker ho va deixar molt alt, però també passa com amb aquella sèrie, que hi ha capítols que t'agraden més i hi ha capítols que t'agraden manco. El que és segur és que Philip K. Dick està de moda perquè no només s'estrena aquesta sèrie, sinó que d'aquí poc temps, s'espera, perquè fa anys que hi és darrere, Michel Gondry, gran director de cinema, estrenarà Ubik, basat en una de les obres mestres, en teoria, de Philip K. Dick.
Electric Dreams, aquesta sèrie de Channel 4 a Amazon, i ara anem a ser a la tria que heu fet de pel·lícules del Festival de Sitges.
I once made a movie. It was intended to cause people to scream and yell, but I was horrified to find that some people took it seriously.
Què és això, Cati?
És una pel·lícula de 90 minuts, dèieu que 3 hores al cinema
perfecte,
poden fer paresa.
Perfecte,
90, perfecte. Una hora i mitja,
però
ara. Sobre... una única seqüència, que estàu sentint això de fons, i ja sabeu quina seqüència és.
El nyi, exacte.
Psicosi.
Aquesta seqüència... Clar, és que a mi s'ha de dir. Ara sona això. Ja està.
Obrirà allà la cortina.
I... pam!
Ah!
Sí que és aquell moment, eh?
És aquest moment. És aquest moment que, clar, és història del cinema, però també és part de l'ADN cultural del segle XX. Qui no pensa en aquesta escena i en moltíssimes coses, només de sentir un sol soroll a veure una sola imatge d'aquesta pel·lícula? Idò, Alexandre Ofelip, que és un documentalista molt curtit en l'anàlisi cinematogràfic, ha decidit dedicar-li una hora i mitja sencera aquesta seqüència, composada per 78 plans i 52 talls. Per això la pel·lícula es diu 78-52. En tot cas, passa per les coses òbvies, la banda sonora, evidentment, l'analitzen, la planificació, el muntatge, com van aconseguir donar aquest ritme i crear aquesta sensació, aquestes expectatives, però també per coses que tal vegada han vist la seqüència i no ens havien demanat mai. Per exemple, com es reprodueix el so d'un ganivet clavat a la carn quan es roda aquesta pel·lícula? Quins referents tenia Hitchcock quan la va rodar? O com va influir el fet...
Un bistec, un entrecot i vas...
I un meló.
Un meló?
No vas desencaminat.
Hi havia carn, però també hi havia meló. Van fer allà una mica de... Un menú complet, no?
Tot això s'explica i s'ensenya, eh?
S'explica i s'ensenya i veus com fan les proves, les reprodueixen.
M'interessa, m'agrada aquest, eh? 78-52, es diu.
78-52, sí. Uh-huh. I a més, Josep Maria...
En Ricard apareix...
Amb un repertori de gent...
No, va dir que apareix com...
Clar...
Una de les persones que hi parla és la doble de cos, sí, de Janet Leigh en aquella escena i que explica... estàs veient... És aquella cosa...
Ostres!
Tan delicada de... Aquestes cames són les meves. Sí. I ningú sap, no? Pobra dona.
Sí, però està molt orgullosa, no?, d'haver estat ella, no?, la morta, perquè en realitat feia la morta, no?, quan la traia d'allà Anthony Perkins. Realment és un documental que, a part de tot, hauria de ser obligatori a les escoles de cinema, al manco les de cinema, perquè t'ensenya en una hora i mitja per tot on ha passat Hitchcock per arribar en aquella seqüència i per tot on ha arribat després aquell moment de l'assassinat de Marion Crane.
Totes 78, les perspectives, eh?
52. Anem a la segona recomanació, la fa el Josep Maria Bunyol.
Ailleurs, qu'est-ce qui reste? C'est les premiers survivants que je croise depuis longtemps. On les voyait de moins en moins dans le coin. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont plus rien à manger.
Les affamés? Josep Maria, estàs aquí?
La presència?
No, sembla que no el tenim. L'hem perdut.
Oh. Ei!
Josep Maria? No.
Josep Maria?
Està a Sitges i ara deu haver passat alguna cosa estranya.
Hem perdut Josep Maria.
Misteri.
Recuperar-lo. De què va això, Cati?
Justament era la pel·lícula que més li havia agradat a Josep Maria. Crec que és una pel·lícula quebequesa, que evidentment havia de passar per Sitges perquè és una pel·lícula de zombis, el subgènere de terror que mai té límits a l'hora de reinventar-se. En aquest cas, té una dosi d'humor. O sigui que això també convenç a Sitges i convenç als aficionats. És una pel·lícula amb molt de morts, molt de zombi, però... Yeah. Que té aquest punt, diuen certs crítics, en concret el crític del Hollywood Reporter deia que fins i tot té l'humor dels Monty Python, que és una manera d'ajuntar, no?, tota aquesta part de zombis i de morts que hem vist tantes vegades, també estan de moda ara amb The Walking Dead, però amb una mica d'humor. Deia Monty Python, Robert Bresson i George Romero. Era la junta que feia el crític de Hollywood Reporter per definir-la.
I anem amb una última recomanació que ens fa la Cati, que és aquesta.
When I was little, we used to move all the time. I would write these notes, and I would fold them up really small, and I would hide them.
A ghost story.
Ghost Story, que clar, una història d'un fantasma, pareix que ja sabeu tot de què anirà, però és una pel·lícula d'aquelles que t'endús a casa teva perquè et deixen marca, però per dies. Jo la vaig veure dissabte passat i encara no he de pensar en ella. El protagonista és efectivament un fantasma, però en la forma més òbvia d'un fantasma. Vosaltres, si penseu en un fantasma, en què penseu?
Llençol.
En Casper.
Bé, Casper també està bé, però no, m'aniré de Mercè. Amb un llençol, amb dos forats als ulls, sí, que és un home que acaba de morir i torna a casa convertit en un fantasma.
Així,
és això. I és el llençol sota el qual, per cert, està Casey Affleck. És Casey Affleck una hora i mitja vestit amb un llençol. I clar, és una pel·lícula que és un drama, però podria ser perfectament una comèdia i podria ser perfectament una pel·lícula de terror.
I per què t'ha marcat tant?
Perquè parla de l'angoixa que sentim tots quan pensam en la mort, però ho fa amb una calidesa.
Sí, jo tinc una teoria, espera que ara t'explicaré, Cati, que és...
Del billar?
No, jo crec que tots tenim una bola de billar aquí.
El pit?
El pit, entre els dos pits.
Sí.
I a vegades es fa més gran i a vegades més petita.
I doncs...
És això.
És això.
L'angoixa.
L'angoixa de viure, que jo l'ubic entre els pulmons també, o sigui, entre les costelles.
Sí, allà,
és allà. Aquí hi ha l'angoixa, i d'aquesta pel·lícula, Ricard, t'hi tocarà t'hi ficarà el dit, la mà i el braç sencer, perquè realment t'extreu això, però tot des d'una poesia i des d'una... O sigui, visualment també és apabullant, o sigui, les imatges són... I és això, eh? Un home amb un llençol. Però, clar, tots ho hem pensat, tots ho hem sentit, i aquí està explicat des del dol de la dona que deixa, que és Rooney Mara, repeteixen aquí parella protagonista, Rooney Mara i Casey Affleck, en algun lugar sin ley, una de les primeres pel·lícules de David Lowery, que és el director magnífic ja en aquella pel·lícula i també en aquesta... I és una pel·lícula que ell relaciona amb Poltergeist, perquè és la pel·lícula que el va marcar de petit i com imaginava el fantasma, però que aquí, a nivell estètic i a nivell narratiu, té referències, per exemple, al Viaje de Chihiro o Under the Skin.
Oh,
no?
Que maca.
Una pel·lícula d'aquelles que et toquen i que realment et duen a altres mons i a altres llocs, que de tant en tant el cinema també t'ha d'angoixar i t'ha de recordar què fèiem aquí, on som i cap on anem, no?
A Ghost History, amb un llençol al cap, dos foradets, sí. Però una història que et deixa, et deixa tocat.
No vos fieu de la imatge del llençol, que tal vegada vos peguen ganes de riure, no. Val la pena donar-li l'oportunitat.
Estem rient.
També té el moment, sí, jo ho entenc.
Ho anirem a veure.
Jo també
vaig anar perdut,
així.
Doncs,
deu seguir el palmarès, no?
Esperem que no sigui una pel·lícula, el que li està passant ara mateix a la vida, perquè el cinema de Sitges no és gaire bonic, l'ambient. De les pel·lícules, vull dir, eh?
No, sí, de les pel·lícules no, esperant que estigui celebrant el palmarès.
Jo també ho espero. Gràcies, Cati.
Fins aviat.
Una abraçada. Una pausa i ens acomiadem. Fins ara.